Les 11 del matí.
Informe especial, un programa de Ràdio Porreig, editat i presentat per Josep Genescà.
Hola, bon dia. Avui us presentem dos llibres nous que acaben d'aparèixer. El primer que us presentem és Aquest tros de vida, un llibre de l'Estel Soler, un llibre que li ha donat el Premi Ramon Llull d'aquest any. Aquest tros de vida explora amb sensibilitat la cruesa vital i la força per continuar endavant, amb una escriptura precisa i carregada d'intensitat emocional. Estel Soler ens ofereix un relat captivador que ens parla de la fragilitat i la resiliència humana. Parlarem amb l'autora. A la segona part del programa us presentarem un altre llibre, El jo que no mor. Parlarem amb el seu autor, Ferran Torrent. Anna Maria Villalonga diu d'aquesta novel·la que és una novel·la d'espies a València en plena greda de ferra. En Ferran Torrent ens regala uns personatges inolvidables que es passegen entre la realitat i la ficció de manera sorprenent, enmig d'una trama magistral. Viure al límit de la legalitat també pot comportar un codi de valors. La justícia i la llei no sempre van unides. Ens ho diu Anna Maria Villalonga. Doncs avui coneixerem aquesta història amb el mateix autor, Ferran Torrent. Comencem.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
Doncs bé, avui us vam presentar un altre llibre. Un llibre que ens porta a descobrir un tros de vida. Exacte. I quan parlem d'aquest tros de vida, parlem amb una autora que acaba de guanyar el Premi Ramon Llull i que precisament en aquesta faixa que hi posem en el llibre ens diu que és una novel·la que transcendeix en cada pàgina amb una narrativa que emociona, provoca i inspira. I és que parlant del nom de l'escriptora, segurament que a tots ens ha inspirat. I per què? Doncs perquè es diu Estel Soler. I parlant d'Estel Soler la trobem a la ràdio, la trobem a la televisió, però també la trobem al teatre. Estel, multifacetes.
Multifacetes, sí.
Però com portes aquesta estrena? Estrena perquè això em diuen alguns escriptors que això és com tenir un fill, eh?
Sí, sí.
Has passat l'embaràs i ara tens el fill.
Sí, és un embaràs molt més llarg. Sort que els embarassos de carn no són així de llargs, perquè en aquest cas aquest embaràs i part ha durat gairebé 4 anys, 3 anys llargs, i ha sigut un embaràs difícil, diguéssim, una creació complicada. La veritat és que jo començo a escriure aquesta novel·la en època de confinament, poc després d'haver tingut la meva filla. Quan ens començàvem, ens tornaven a deixar sortir una mica al carrer, allà començo a esbossar el que ha acabat sent aquest tros de vida. I, per tant, han sigut 4 anys de moltes dificultats, de molta lluita amb mi mateixa, d'intentar no retirar-me del mercat laboral. Per tant, aquí la maternitat també ha tingut molt a veure, no?, en aquests anys ja els ha marcat, de com s'ho fa una dona per intentar ser la millor mare que pot ser alhora que intenta no deixar enrere els seus somnis, no? I jo crec que això necessàriament s'ha colat en el que explico, no?, en aquesta novel·la, en aquestes històries, perquè hi ha més d'una història, totes entrellaçades, però, evidentment, doncs, aquestes dificultats i aquesta lluita que jo he tingut aquests darrers anys acaba formant part de la vida de l'Helena, que és la protagonista. A diferència de mi, ella és una científica, una investigadora científica, Però sí, clar, volia parlar, com deies ara, de, en el meu cas, de les multifacetes, que no és que faci moltes coses perquè sóc una erudita, sinó perquè la precarietat que vivim massa persones actualment doncs fa que hagi de sobreviure com puc. No? I, per tant, aturar-ho tot per escriure una novel·la era un luxe que jo no em podia permetre. I, d'alguna manera, aquesta escriptura pobra ha acabat sent molt secundària i ha acabat quedant molt sepultada per tota la resta de feines, des de les de dins la llar, no? I la criança i el tirar endavant una família, fins a totes les feines laborals que et permeten pagar factures. No? I llavors, el que jo més volia fer era parar i escriure, llevar-me els matins i escriure, però la realitat no era aquesta. Llavors he viscut gairebé 4 anys amb l'ordinador enganxat a sobre, robant temps al temps i minuts que podia esgarrapar d'aquí d'allà per anar escrivint. I bueno, va haver un moment que vaig dir, jo només em demano a mi mateixa entrar cada dia al document i poder escriure ni que sigui una línia, no? I escriure així, evidentment, ho fa tot molt més difícil.
Doncs, com us dèiem, l'Estel és reconeguda per la seva multifaceta com a escriptora, actriu, dramaturga i directora cultural. La seva trajectòria inclou treballs en poesia, teatre i televisió. Per exemple, La Riera, una de les supers sèries que hem tingut a TV3, la qual cosa li aporta una perspectiva única i un estil narratiu carregat d'intensitat, emoció i un to cinematogràfic, que d'això en volíem parlar. I precisament en aquest tros de vida, aquesta és la segona novel·la de l'Estel Soler. Recentment, aquesta novel·la, com us hem dit, ha tingut el Premi Ramon Llull, 2025, una novel·la que ens presenta l'Helena, aquesta científica que parlaves fa un moment i que es veu atrapada entre les demandes professionals, la maternitat, una crisi personal. Bé, la seva història està plena de moments de vulnerabilitat i redescobriment. I ens recorda que per començar a viure s'ha de deixar enrere l'enyorança del passat. Què enyores del passat?
Enyoro la innocència. Si és que algun dia la vaig tenir, que sí. Però jo la vaig perdre molt aviat, la innocència. Jo crec que s'explica una mica també aquí, a la novel·la. Jo crec que vaig créixer massa ràpid i vaig entendre massa aviat que el món era un lloc hostil. Potser equivocadament, no? Però enyoro els dies que no pesaven. Enyoro que les hores em pertanyin, no? Totes. A banda de ser mare, que és una cosa preciosa però duríssima, que et roba molta vida i molt de temps, vivim d'alguna manera aquest capitalisme ferotge, aquest no viure, perquè vivim sense viure, no? Hem entregat tot el nostre temps a la producció, no? A fer créixer, i som engranatges d'un sistema que fa que haguem oblidat de viure i que la vida ja no estigui al centre, no? Per tant, enyoro no haver d'estar produint tota l'estona, enyoro no sentir culpa per estar aturada. Enyoro la vida, d'alguna manera. És que potser per això tan necessàriament aquesta novel·la ha acabat portant la paraula vida al títol, no? Perquè el que enyoro és la vida que ha quedat colgada entre responsabilitats, turments i ansietats d'aquesta societat que vivim, no?
Aquesta novel·la va néixer a la pandèmia. Tu pensaves que podria arribar tan lluny?
No. No. I és que encara no m'ho crec. Jo hi ha un punt de... Tant quan escric com després quan passen coses d'aquestes, jo tinc un caràcter tant de lluitar i de saltar rocs, perquè, com et dic, lamentablement la vida fa pujada, o per mi la vida en moltes coses fa pujada, i si no la fa, hi ha moltes pedres i és una tartera, i per tant el meu caràcter també s'ha forjat a base de dificultats. Aleshores, és com una mena de cabra, com un antílop que tota l'estona està sentint-se en un paisatge molt agresta i que les coses són complicades. Aleshores, quan vius d'aquesta manera, i els temps que corren avui en dia no ajuden a pensar que tot és més bonic i més afable, que també ho és, eh? Però estem tan centrats en aquesta lluita, i jo especialment amb el meu caràcter, en tirar endavant, aixecar un dia, però és una cosa que costa moltíssim, que no em dono l'espai per pensar les coses bones que poden venir. De fet, una feina que faig a nivell psicològic i amb teràpia és treballar, admetre que també mereixo, no?, coses bones, també mereixo parar i no entendre que tot passa per fer tants sacrificis.
Mereixes parar.
Sí.
Però, per altra banda, jo entenc que tu, el que m'estàs explicant, t'has sentit una mica maltractada després de l'èxit?
D'èxits anteriors, et refereixes?
D'èxits anteriors.
No? Maltractada en un sentit de, literal del terme, però sí que crec que la precarietat és una forma social de maltracte. Per tant, evidentment, quan hi ha manca d'oportunitats o quan passa una cosa encara més perversa, és que, per exemple, jo sí, he tingut alguns petits èxits professionals, com pot ser animals de companyia, o en el seu moment doncs, guanyo la mà de Uller, però no és un maltractament cap a la meva persona en concret, sinó és un maltractament social, que fa que potser després d'un èxit vindran altres oportunitats, però al final estaran tan mal pagades, i d'això va la precarietat, que no, aquestes oportunitats no et permeten consolidar una carrera. Al final tens la sensació de, per més que jo avanço, i que hi ha una oportunitat, per més que hi ha els focus i que hi ha les càmeres, si després el meu compte corrent està amb números vermells perquè els lloguers són una violència estructural, perquè la inflació ens està matant a tots i perquè els sous són tan precaris, de què serveix el lluïment públic si ens estem ofegant tots per dins, no?, d'alguna manera. Per tant, jo crec que el maltracte és un maltracte social, que és una mica el que explico a la novel·la també amb aquesta protagonista, que en aquest cas vaig decidir que es dediqués a la ciència perquè em feia mandra parlar de la cultura i la precarietat cultural, i en canvi volia posar llum en una cosa que no en té gaire, que és la precarietat en el món de la ciència. Em sembla aberrant que estiguem permetent que les grans ments brillants de la ciència del nostre país estiguin cobrant sous paupèrrims, que hagin de marxar fora, no? Talent que hem gestat aquí, pel qual hem apostat aquí, acaba marxant, i persones que estan intentant treballar a nivell de ciència i d'investigació per fer millors les nostres vides i que no es puguin permetre pagar un lloguer, no? Això em sembla que el que significa és que hem de capgirar el món definitivament.
Evidentment, tu parles aquí de moltes coses, però la seva trajectòria combina l'art de l'actuació amb l'escriptura teatral i de guions, no? Si li agafes el llibre... I veus aquí, dius, de quin podria sortir una pel·lícula?
Sí, és molt cinematogràfic.
Va per aquí, la cosa?
No era la meva intenció, però evidentment, jo vinc del món de la dramatúrgia. La meva veu està feta de moltes vivències en diferents disciplines artístiques, no? I evidentment, el fet teatral marca doncs, que aquesta novel·la tingui molts diàlegs. Per tant, això ja ho apropa al fet, a la possibilitat cinematogràfica. A mi m'agraden molt els personatges, jo crec que són els personatges que fan les històries, i m'agrada molt fer-los parlar, fer-los dialogar, i això ho he viscut des de la dramatúrgia, però també com a actriu, no? Per tant, quan jo encaro l'escriptura d'aquesta novel·la, ho faig sí o sí amb aquest bagatge personal del món del teatre o del món de la escriptura dramàtica, no? I crec que està dins meu, d'alguna manera, explicar històries que fàcilment es podran portar al cinema, o en aquest cas, molt fàcilment.
Aquí al llibre hem vist la mare, la relació de la mare i la filla, aquesta. Però hem vist la dolçor de la tieta. Mm. Has pogut fer un petit reconeixement precisament a la figura familiar?
Es parla molt, com bé dius, a la novel·la. Hi ha diferents personatges que ens expliquen les seves relacions amb les seves mares. La protagonista té una relació complexa amb la seva mare, que tampoc fem cap spoiler, però que és una mare que la té tot el dia al cap, no? I que el fet de no portar-s'hi especialment bé fa que constantment se li aparegui com una mena de veu de la consciència. Però després hi ha un altre personatge, que és la Marc, que se la troba a Occitània, que també ens parla d'aquesta relació amb la mare, no? Aleshores, jo crec que el fet de que quan una dona es converteix en mare, revisa sí o sí la relació que té amb la seva mare, perquè de cop tu deixes de ser només filla per convertir-te en aquella figura, no? i ets alhora mare i filla, i això fa que es restituïn moltes coses a la teva vida, no? De què vols perpetrar, de com t'ha educat la teva mare, què li has de retreure i què no, com li perdones coses a la mare quan tu de cop et converteixes en mare i t'adones que tal vegada ella va fer el millor que va poder i si no se n'ha sortit d'una altra manera és perquè tu t'està passant ara exactament el mateix, que per més que ho intentes, les circumstàncies fan que no siguis perfecta, no? Aleshores, hi ha molta reflexió amb això i també aquesta figura de les tietes, perquè sí que per mi, d'alguna manera, a la meva vida les tietes han sigut com segones mares, no? I són unes figures com molt interessants, perquè no és, és com una mare política, no? Que així com els avis diuen jo puc malcriar els nets, doncs els tiets també d'alguna manera poden acompanyar i tenen, juguen un paper més agradable cap a nosaltres que no les mares, perquè no hi haurà normalment tanta tibentor perquè no ets la mare, ets la tieta, justament.
Sí, i quan parles de quan aquí al llibre doncs es parla d'un altre personatge, aquest és l'home, un home que té les seves reunions particulars, no? Bàsicament futbolístiques, el llenguatge s'agreuja una mica, és a dir, que canvia, no? D'aquella dolçor passa una mica a l'agró, a veure les coses diferents. Què passa aquí?
Home, passa bàsicament que tenim una protagonista dona que, com moltes mares, a dia d'avui, doncs ha fet molts sacrificis per poder ser mare i alhora per mantenir viva la seva ambició professional. En aquest cas tenim l'Helena, que, com hem dit, és una científica que està a punt de demanar un projecte europeu pel qual ha lluitat moltíssim i que veu com ella ha de pujar dues muntanyes alhora mentre el seu marit, malgrat ser un home doncs, d'esquerres i suposadament modern i suposadament feminista, no ha hagut de fer cap renúncia. Aleshores, ella va quedant exhausta i colgada per les tasques domèstiques i per aquesta criança d'un fill mentre intenta ser excel·lent a la seva feina i evidentment, doncs, sent que és un greuge i que hi ha una gran diferència entre els sacrificis que està fent ella i els que ha de fer el seu marit, que la seva carrera s'expandeix des de fa anys, alhora pot dir que té un fill, però que no se n'està ocupant i no està fent renúncies, així com ella sí que les ha hagut de fer, no?
Parlar d'aquest llibre és parlar de una mica la teva vida, eh? Teva vida, la teva vida... Si fos...
No sé ben bé quin sentit ho dius, però, per exemple, em ve al cap ara aquesta protagonista, hi ha un moment que ella vol practicar l'hàbit oblidat de la seva llibertat. Crec que està en un moment que després dels dos cops vitals que li fot la vida, ella diu, cometré tal vegada un error, però necessito cometre'l, i per mi el moment que se'n va a cercar l'Abel, que no us explicarem gaire com, no. És un desconegut, i li diu...
No fem espòilers,
eh? Un favor, jo te'l torno. Vinga, agafem el cotxe i marxem. Crec que aquest és un moment bastant interessant al qual vaig dir, uau, que bé que li estiguis fent fer això a la prota, perquè té molta por, però alhora moltes ganes, i de cop és, jo ara governo la meva vida, ni que sigui per cometre un error, no?
Aquest llibre també és un llibre de crítica. I, a part, és de dir, ja n'hi ha prou, no? Com a dona, has tingut aquesta necessitat de buscar l'Helena per dir fins aquí hem arribat?
Clar, hi ha moltes coses en les que ens hem passat de frenada en detriment de les dones des de fa segles, no? I és evident que des de la ficció hi ha una reivindicació, tant de voler explicar la història d'una científica, com dèiem abans, doncs no tenen prou ressò mediàtic la tasca que fan les científiques del nostre país, com ensenyar el que passa dins les llars, no? I les dificultats i tota la duresa que viuen les dones i que al final quan ens passen coses dures la societat continua condemnant-nos a viure-les en silenci, no? Ja sigui un dol gestacional o ja sigui un contratemps, no? Sembla que no tinguem dret d'això, no? Que dèiem d'aturar-nos i que tu acabes de perdre una criatura i l'endemà has d'estar contínuament treballant i sent excelsa. I alhora és com pot ser que nosaltres, que som font de vida, ja no només el món ens veneri poc, sinó que a més que ens estigui posant constantment aquestes pedres al camí, aquestes pedres a l'esquena, i que a sobre no tinguem dret ni a queixa, no? Per tant, evidentment hi ha una mena de ràbia acumulada que es deixen aquí a la novel·la, sí.
A nivell personal, eh? A nivell personal, què representa per tu aquest llibre? A part d'aconseguir el Premi Ramon Llull, que és, bé, és una metàfora, si parlem de metàfora, podem dir doncs, que evidentment dona uns diners, dona una projecció, però aquest llibre per tu ha representat alguna cosa més. El tenies allà, que has estat 3 anys a acabar-lo.
Sí. És diferent el que representava mentre l'escrivia, que era lluita, lluita, lluita i tenacitat, el que ha suposat un cop acabat, independentment del premi. El premi és com una cirereta, però al final, només haver-lo acabat, i el premi és veritat que la cirereta ajuda a entendre això, però per mi significa...
Una xistella de cireres, eh?
Sí, sí.
I del bon temps, eh?
El que et vull dir és que al final el premi constata una cosa que jo m'he de dir primer a mi mateixa, no? Que és, el premi és algú de fora et diu, això està molt bé, però jo m'he de dir això primer a mi mateixa, que, i per dir-ho, aquí és on ve la importància de... Ostres, Estel, has aconseguit acabar una novel·la amb totes les dificultats que has passat aquest any, i això demostra que lluitar i no rendir-se a vegades dona fruits i que t'has de celebrar a tu mateixa i per una vegada t'has d'abraçar i t'has de donar les gràcies per no haver-te rendit i has de prendre el teu valor, no?
Estela, estem al final.
Molt bé.
Estem al final de l'entrevista, i sí que hem de dir que és una novel·la que cal deixar clar que és una novel·la estimulant, que és un viatge a les diferents postures que té la vida, i que a tu t'ha servit per posar sobre la taula diferents temes que moltes vegades passen de puntetes i que algú s'hi ha de pronunciar. Però nosaltres acabem amb música. Molt Quina bé. Música podríem posar-hi aquí,
home,
per acabar-ho?
Jo crec que aquesta novel·la té una banda sonora sí o sí, perquè és un punt de partida, i és la cançó de Tom Waits, Martha, que va ser una de les dues idees inicials que jo vaig tenir quan volia començar a escriure. És una cançó del Tom Waits que l'escriu de molt jove, però que parla de la història d'un home que... cap a la seva 60ena, i això que va passant a la novel·la, telefona al seu amor d'adolescència o de postadolescència, i li diu, la vida ens va separar, jo he viscut la meva vida, tu també, jo he tingut criatures, tu també, però jo he continuat estimant-te, i per mi has estat el meu gran amor i ho continues sent. I això és una cançó que va inspirar, aquesta història, aquesta cançó va inspirar una història d'amor a la tercera edat que tenim a dins d'aquesta novel·la, i que marca una mica aquesta cosa que diu la faixa de hem de deixar d'enyorar per començar a viure, no? Per tant, crec que estaria molt bé tancar amb Martha de Tom Waits.
Doncs així ho farem. Moltíssimes gràcies, Estel. Ha estat un plaer estar amb tu comentant aquest tros de vida. Un tros de vida que el podríem extrapolar a molta gent, però que té una personalitat pròpia, i per tant... I té una altra cosa, un estil de superació. Per tant, doncs, aquest estil de superació té un nom. Estel Soler, felicitats.
Moltes gràcies, de veritat. It's been 40 years.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
I avui us volem presentar una novel·la de Ferran Torrent, El jo que no mor. És una novel·la d'espies, a València, en plena Guerra Freda. Som l'any 1966 i l'Hotel Metropol de València rep visitants de tota mena. Des de Wagner, part de la vida a Madrid, i de la hisenda espanyola, que hi arriba disfressada de milionària, fins a un agent soviètic que torna a la seva ciutat natal amb una missió secreta. A l'hotel, a més, hi treballa una telefonista que a les nits, quan creu que ningú no la sent, manté llargues converses eròtiques amb un amant que no l'ha vist mai, Manuel Estornell. El director de l'hotel, un home amb poca simpatia per la dictadura, mira de mantenir la situació controlada. I enmig d'aquest tràfic de personatges, el Regino, un jove falsificador d'art, fa equilibris entre les seues aliances amb un agent del Mossad dedicat a recuperar obres d'art espoliades pels nazis, delinqüents comuns i opositors al règim, i l'èlit franquista, per la qual treballa, com ara el general Moreno, un militar retirat amb qui manté una llarga conversa que resultarà ser la clau de la seva vida. En Ferran Torrent torna amb una novel·la on ningú és qui deu ser, però on els fets i els sentiments són autèntics i genuïns. Però Ferran arribava una mica carregat pels efectes de la data. I és que, com explica ell, també ell va estar molt afectat. És així, Ferran, no?
Molt bé, gràcies, bon dia. A tothom em pregunta de Radana, sou triple afectat. La casa, el cotxe i una nau que tinc a les afores del poble amb la meva germana. I el resum és fàcil. Els polítics valencians són uns inútils, totals. No tenen cap autoritat a Madrid, que és on s'ha de tindre. Ja ho he dit en alguna ocasió. Nosaltres portem tres mesos i escaig després de la tragèdia i no diré que està tot per fer, seria mentir, però queda molt per fer. Jo sóc de l'opinió que si això hagués passat a Madrid, a Euskadi o a Catalunya, probablement en un mes ja estaria fet. A Madrid, perquè ho fagocita tot, Euskadi i Catalunya, perquè creem problemes polítics, però com els valencians no creem problemes polítics, hem passat de ser la tercera capital de l'Estat a ser la segona comunitat pitjor finançada per l'Estat. I això, evidentment, té una lectura política que afecta a tota la classe política valenciana, sense excepció. A valencianistes, no valencianistes, de dreta, esquerra i a tots. I això s'ha palesat moltíssim ara en la tragèdia aquesta. He de dir que hi ha excepcions, com per exemple la delegada del govern, doncs que s'ha patejat reiteradament tots els pobles perquè era l'hora que els polítics estigueren en el fang. Que són escrits d'assaig? Doncs molt bé, però tu, la teva obligació és estar allà amb la gent que ha patit desgràcies personals, immobles, ha perdut negocis i ha perdut el treball, i és el moment d'estar amb la gent, encara que siga simbòlicament, és a dir, estar conjuntament amb la gent en el fang. Després he de dir també positivament que el Consorci d'Assegurances s'està portant bé i en alguns casos molt bé, i s'ha de dir tot, no hem de ser partidaris només de la cultura de la queixa, sinó ressaltar allò que està funcionant, no? La Generalitat Valenciana, com sabeu, en Amazon ha sigut un desastre de gestió, ningú sap encara res de les 4 hores, ni ho sabrem. Bueno, jo crec que el CNI sí que ho sap, però no pot dir-ho perquè m'imagino que aquella es queixaria que està espiat pel CNI, per tant no poden dir, però segur que saben què passa en aquestes 4 o 5 hores que ningú sap res, ni ell vol dir res. Després, les ajudes de la Generalitat Valenciana, com que tenim una autonomia de merda, doncs són ajudes de merda, evidentment. Les ajudes de l'Estat estan tardant, espero que vinguin. Ara vull resaltar un fet, i és que ens van perdonar momentàniament el segon tram fiscal que s'havia pagat en novembre, però esta setmana es l'han cobrat. És a dir, l'Estat ens ha donat 3 mesos de marge. 3 mesos de marge és poquíssim si has de reconstruir una casa, el cotxe, més immobles, però bé, Però jo crec que això tot estarà relacionat en que la classe política valenciana no pinta fa a Madrid. Dit això, si voleu, parlem del llibre. Ja m'ha desfogat una miqueta. Mira, particularment, jo eixiré bé d'aquesta crisi. És a dir, m'han fotut una casa, no tindré la casa que tenia, potser no tan maca, dona igual, però jo eixiré, perquè hi ha molta gent que va quedar en el fang.
Bé, Ferran, però hem de parlar del llibre. El llibre que ens porta avui i que es diu El jo que no mor. Per què neix aquest llibre?
Doncs, bueno, a mi m'agrada molt la novel·la d'espionatge, m'agrada molt els anys 60, la dècada dels 60 i els 70. Jo era adolescent a la dècada dels 60, concretament en la data, en l'any que escric, que està feta la novel·la, és, jo tenia 15 anys, recorde visualment un poc la València d'aquella època, i després m'han ajudat en el treball de camp, també. I bueno, és una novel·la política, és una novel·la social, és una novel·la d'espionatge, perquè m'interessa molt el temps de la Guerra Freda. Realment la pròxima novel·la també em parla de la Guerra Freda, perquè la geopolítica és molt important, no? Per el que té de cini, per el que té d'hipocresia la geopolítica, no? Doncs és molt interessant, no? I bé, volia tocar aquests temes, el tema de la falsificació d'art també, però aquests temes m'interessen i jo crec que al final fem novel·les d'allò que ens interessa, no?
No és la primera vegada que parles de falsificació?
No és la primera, no.
Com és això?
Perquè diguem que em fascina la falsificació, no? El que un falsificador d'art li roba l'esperit a un altre i que veig és que hi ha algunes falsificacions que són millor que els originals encara, em fascina el fet que tu puguis entrar a un museu en què tu estiguis admirant una obra de determinat autor i resulta que estàs admirant una falsificació, que n'hi ha moltes, eh? Exemple, Dalí deu ser dels pintors més falsificats, no? I després hi ha molta falsificació també perquè els hereus ho signen tot per a cobrar, i com l'altre està mort, doncs a viure, no? I signen moltes obres que no són autèntiques, no? Però el falsificador per a mi és un artista que ha robat diguem-ne la idea, però que, com he dit, de vegades l'ha millorat. Després, no sé si vas molt de pressa, eh? És que vinc alterat d'allà per una lliga. I després jo m'he inventat una cosa i m'he inventat un fet que, si hi ha algun falsificador que m'hi pugui escoltar, que li ho proporcione, i és la firma dels falsificadors, no? Per exemple, si jo fora el falsificador, que crec que guanyaria més diners que publicant llibres, doncs el que faria, si faig un retrat, per exemple, és doncs posar un dit més alt que l'altre, un dit més prim, un floc de cabells un poc més llarg que això, i això seria una forma de reconèixer el meu treball quan entrara a una pinacoteca, no? Seria dir, quina és la firma meva? La firma meva és algun detall que ningú se n'adona, només que jo que he falsificat el quadre, no? Això, diguem-ne, quan no puc firmar-lo, seria una forma d'autoria, no? Del llibre.
Bé, parles d'aquest falsificador, però aquest falsificador, doncs, a més, has dit que una mica eres tu.
Bueno, no, fotes, no és el falsificador. No, perquè, és a dir, que sóc jo perquè el creé jo, d'alguna manera, i, però, és a dir, jo no em falsifica res perquè no ho sé, no ho sé. Si no, això ho intentaria, eh?
Però què t'aporta aquesta figura? Què t'aporta aquesta figura?
Moltíssim. És una... jo quan veig pel·lícules que hi ha una bona protagonista, per exemple, com és la Wagner, que és això, doncs a mi la pel·lícula ja d'entrada ja m'arrossega, no?, a l'argument, i per a mi és molt bon protagonista. És a dir, un bon protagonista per a un autor és allò que tu te sents identificat literàriament amb ell. Jo m'he sentit identificat, és a dir, me dona marge per a treballar, perquè té el seu codi, té les seues regles, i per això m'agrada el personatge, l'he creat jo. I bé, si treballes amb un personatge que t'agrada, suposo que tots els autors i autores treballen amb personatges que els agraden, no? Però a mi aquest personatge, doncs, em fascina.
I des del començament parles d'Ava Gardner i parles de Frank Sinatra, i com introdueixes? Com introdueixes aquests personatges amb aquest contrast amb aquest mal Regino?
Se suposa que estan parlant en anglès, evidentment. Fas un valencià després, el falsificador d'art, ell parla francès des que era adolescent i després fa pràctiques d'anglès, com li diu a la seva professora, que de quan era xiquet, que va allí a la cafeteria del Metropol, i llavors quan ve la Wagner se suposa que fan una barreja entre anglès i espanyol, no? Digui, sí, sir.
I aquesta novel·la la tenies tota al cap o això s'ha anat fent aquest guió mentre l'has anat construint?
No. Jo et diria que el procés és, per exemple, quan jo feia memòries de mi mateix, quan estava escrivint, mitjana novel·la aproximadament, ja anava pensant en aquesta novel·la. I quan estava pràcticament acabant aquesta novel·la, ja estava pensant que potser me dona per una trilogia. Perquè hauria fet el 68, que és la primera, Memòries de mi mateix, 66, que és aquesta novel·la, i el 73, que és molt important perquè hi ha l'atemptat a Carrero Blanco. I això, políticament, és molt important. Jo crec que el 66-68 d'alguna manera ja apunta a la transició, perquè el franquisme deixen de manar en l'economia, els militars, ja venen els tecnòcrates, venen els turistes amb els seus costums ideològics i també, diguem-ne, vitals. I això fa que canviï, això és un problema per al règim, perquè porten costums més alliberadors, però els costums alliberadors al final acaben convertint-se en costums polítics també. Clar, ells d'una banda necessiten el turisme i no tenen més remei que acceptar això perquè necessiten les divises, però de l'altra banda es veuen una mica, a poc, per això jo crec que ahir comença ja, diguem-ne, la transició cap a la democràcia, també venen idees polítiques que ja no és qüestió de llegir, sinó de gent d'altres països que ven, i jo vaig conèixer gent francesos que te parlaven de política a principis dels 70 i això, no? És a dir, hi ha una comunicació ja internacional que no tenies. I no pensava en fer un retaule i això, sinó a poc va venint les coses, van venint les idees. Per exemple, aquesta novel·la també la volia fer perquè volia fer una novel·la sobre la identitat. És a dir, aquí ningú és el que aparenta, no? O sigui, tothom té una identitat falsa. La Gava Gander, que ve amb una identitat falsa, el falsificador, que és fals, la telefonista nocturna de l'hotel, que també s'inventa una identitat. És a dir, tothom sobreviu a base d'una identitat falsa, no? I això també m'interessava.
I per què la Gava Gander?
Bueno, és una actriu que m'agrada molt com a actriu, una donassa impressionant, atractiva, i també una dona de molt caràcter que se va enfrontar en Hollywood en un moment que era molt complicat enfrontar-se als codis de Hollywood, no? I per mi té aquests tres atractius.
Però també he vist que recollies per exemple la policia que l'arrossegues d'algun altre.
Sí, sí, sí.
Què és el que et fa doncs, aquesta trilogia?
Perdó?
Què et fa moure aquesta trilogia?
Ah, doncs bueno, igual no serà una trilogia i faré més novel·les, no ho sé, de moment penso una trilogia, però igual quan me posa a escriure la pròxima vegada veig que el personatge me pot donar més encara, perquè el personatge ha viscut molt poc en el temps actual, però en el temps actual hi tindria 80 i escaig, no? I també un falsificador de 80 i escaig que ja ha fet, diguem-ne, la seva carrera entre cometes, posar-lo en el moment actual, doncs que hi ha tanta falsificació vital, pot ser interessant, però no ho sé, no? Però bueno, no els meus impulsos són literaris, no són impulsos no sé, de capritxos o per dir, no, és que si faig una novel·la sobre els 70 això vendrà més, no, jo m'ho ha de creure, no? Jo ha de creure que puc fer una bona història, vull dir, el primer rector ha de ser jo.
El llibre porta molts diàlegs, sembla que cada vegada s'estan fent més. Què aporten?
S'està fent més ara, dius?
Sí.
Necessita una miqueta d'atenció per part del lector. però jo llegint la trilogia La frontera de Cormac McCarthy em va donar, vaig agafar la idea d'ahir, no? És a dir, fer un text en què s'era tot integrat en la narració, en tercera persona, diàlegs, tot integrat, i després quan ja personalitzaves els diàlegs, posar-los sense guionet, perquè això per a mi és una qüestió estètica també. És a dir, t'has guioneig, al final molesta també, no? I a més és obvi que estan parlant, no? I després els diàlegs intercalats, doncs també m'agrada molt perquè li donen fluïdesa a la novel·la, i jo no he d'anar a un altre capítol per explicar aquest fet, sinó que en el mateix capítol vas fent, diguem-ne, quatre personatges que van parlant que no estan en la mateixa situació, no? També requereix un pelet d'atenció per part del lector, però hi ha la trampeta de que quan tu canvies d'un diàleg a un altre, doncs se diu el nom de la persona i per tant tu saps que estàs en un altre, en un altre diàleg.
Veiem que en el llibre doncs, hi ha molt espionatge. Com jugues? Hi ha russos, hi ha altres espies.
Bé, hi ha un moment que les democràcies occidentals se senten molt en perill perquè està la Unió Soviètica i els seus països satèl·lits i després els partits comunistes en els països que van avançant, a Itàlia, a França, els partits comunistes són molt importants, no? També altres llocs, no recorde. Llavors les democràcies occidentals no se volen mullar, però el que fan és mirar cap a un altre costat si un altre s'encarrega de donar-li la volta a això, no? Llavors hi estava un general i això és històric, el que conta al principi de la novel·la. Els britànics van sobornar a generals que estaven prop de Franco per a que Espanya no entrara en la Segona Guerra Mundial. Això és verídic, tal com ho conta, i això. El que és de ficció és el general que m'invento jo. Li posa el general Moreno. Tots els demés generals que hi ha en el primer capítol, però en veritat responen a generals autèntics. Bé, i a mi m'interessava un general que havia estat en aquesta època, que ara estava retirat, però que tenia influències encara. I sobretot m'interessava un feixista intel·ligent, un feixista que pensara en estratègies i que no fora el típic feixista tan agressiu, no? És a dir, que fora més útil i això, i que intentara captar a un altre que, per les raons que podeu llegir la novel·la, el necessitava, no? Que és el falsificador. L'estructura que d'un principi vas pensar és la que finalment s'ha quedat, no? Però pensava que seria difícil, perquè en la novel·la està la conversa entre el general i el falsificador que va reiterant-se al llarg de la novel·la sense numerar els capítols. Però al mateix temps, 3-4 setmanes enrere, estan produint-se uns fets que al final convergeixen els fets i la conversa. Jo pensava, clar, era una mica complicat mirar des del principi perquè la conversa no podia interferir en l'argument i l'argument no podia interferir tampoc en la conversa, perquè si no, una de les dues coses sobrava i evidentment podia sobrar la conversa. I vas pensar, si al final no sóc capaç de fer-ho, llevaré la conversa i quedarà l'argument. Hauria sigut, francament, i sigués molt clar, una putada, perquè l'estructura de la novel·la a mi me l'ha treballat molt i m'agrada molt com funciona i crec que ha funcionat bé, però jo estava acollonit. És a dir, fins que no arribava al final no sabia si anava a funcionar. I després vas fer un altre final que l'he llevat, que era molt bonic estratègicament o arquitectònicament a la novel·la, però el llevava força a la novel·la. I és que quan s'acaba en el final de la novel·la, com que hi ha fets que no es veuen, jo vaig fer un capítol que deia els fets. I això em recordava la pel·lícula aquella, El golpe no, aquella pel·lícula en blanc i negre de Kubrick, Atracament perfecte. Me recorda un poc l'estructura d'aquella pel·lícula. I llavors contava com havien succeït els fets. No puc contar-ho, no? De per què l'enviat de Moscú vol matar el general, tot això, els fets, els contava, però clar, li llevava força al final de la novel·la i finalment És a dir, quedava bé com a estructura de novel·la d'innovació en aquest aspecte, però jo sóc partidari de que els finals siguin una mica intensos, no? Perquè aquest final el que té és que va... és a dir, parlant coses, no? És a dir, tu averigües coses de la novel·la, no? Per exemple, la conversa final justifica molt el títol, també, no? D'alguna manera.
En aquesta novel·la et fixes molt en els edificis de València. Què és el que et fa destacar-los?
Lo de l'arquitectura, mira, en Memòries i mi mateix fas homenatge a la literatura, eh? Parlen els personatges sobre llibres que han comprat, llibres que han llegit i això. I en aquest el que faig és un homenatge a l'arquitectura moderna valenciana, que és molt important, molt, perquè això és el canvi social, polític de la capital de València, i és preciosa. És a dir, jo ja dies que me'n vaig a veure arquitectura moderna valenciana. Molts dels arquitectes d'aquesta època havien estudiat a Barcelona, per això tenien influències del modernisme català, i m'agrada molt l'arquitectura clàssica, però la moderna m'agrada més per tota la relació que té en lo social i lo polític. I ahir hi ha una bona novel·la que no sé qui la farà, jo ja sóc un poc gran per a fer aquestes novel·les, perquè són novel·les llargues i tal, i no tinc tantes ganes de treballar, però hi ha una bona novel·la a principis de segle, quan comença el modernisme, l'art deco, tot això lligat al blasquisme. Perquè si conegueu la plaça de l'Ajuntament, si la conegueu, veureu on està Correus. Això era el barri xino de València, i era on estava, diguem-ne, tota la golferia de València. Això ho traslladen a un altre lloc. Després, al costat estava l'estació del Nord, que la tiren enrere, l'estació del Nord, que és preciosa. La façana de l'estació del Nord és brutal, que és d'un català, Demetri Ribes. I clar, tota aquesta construcció de la València moderna, clar, té en l'anarquisme, el blasquisme, tot això jo crec que té una gran novel·la. L'oferisc als meus col·legues més joves que puguin treballar, però de veritat que hi ha una gran novel·la ahí. I jo crec que és molt important la València moderna, bueno, arquitectònicament, socialment, políticament, és molt important, i jo crec que no se li ha prestat suficient atenció a aquesta arquitectura. Per exemple, si tu vas a la plaça de l'Ajuntament, al fons, que empalma també el carrer Sant Vicent, hi ha una finca que es diu la finca del Porquero, que era un tio que tenia porcs i va voler fer la finca més alta de València, més alta que el Micalet, que no està gaire lluny d'allà, i és molt maca. Que en la pròxima novel·la vull que el falsificador visca en aquest edifici, no? Perquè això em dona un poc per a descriure un poc també el que m'ha faltat descriure l'arquitectura moderna valenciana, però m'agradaria fer un homenatge al cinema, perquè nosaltres ens hem criat en el cinema, i la primera memòria que tinc jo és en el Patronato d'Alfafar mirant una pel·lícula de Charles Chaplin. És de les primeres fotografies visuals que tinc, no? I el cinema per a la meva generació és un molt important, perquè nosaltres anàvem 3-4 vegades al cinema a la setmana. Anàvem a Sedaví, a Alfafar, a Benetúser, a València, que hi havia les estrenes els dilluns, hi havia tres pel·lícules i el Nodo, i passàvem tota la vesprada ja al Coliseu, dins del cinema, no?
Què té la novel·la d'història?
Pues molt, perquè és l'any 66 i això ja entra en els paràmetres de la història, clar. I per a molta gent, evidentment, que no és de la meva generació, això ja és una novel·la històrica, també.
I el títol? El títol com el... Per què pot ser el títol?
Doncs tenia un altre títol, i en l'editorial me van fer veure que no era un bon títol, i jo ho vaig reconèixer. Jo, si tenen raó, perfecte. Es deia el per què no importa. Es deia el per què no importa, que també responia un poc a lo que és el personatge, no? Per què feia les coses, no? I després vas pensar que el lloc que no mor responia millor a lo que és la novel·la. El que passa és que si vas llegint la novel·la veus que aquest títol està justificat al final, no? Que inclús fan una conya sobre el títol de la novel·la, no? Igual que hi ha un moment que l'Ava Gardner li diu al falsificador: tu algun dia seràs una llegenda urbana, seràs un personatge mític. I a ella li diuen el mític Regino, no? Algú escriurà sobre tu. Algun dia seràs una llegenda urbana, un personatge mític. I això és una autoconya, també, no?
Ferran, quina cançó podríem posar per acabar aquesta...
bé, aquesta informació.
O sigui, hi ha moltes cançons que podries posar. Saps què pare? Els títols sempre resisteixen, però mira, seré un clàssic, Satisfaction de Rolling Stone, un clàssic de l'època també en què s'ambientava la novel·la.
Doncs Satisfaction per Rolling Stone.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
I fins aquí aquest programa. Esperem que us hagi agradat. Avui hem conegut el Premi Ramon Llull 2025, una novel·la que transcendeix en cada pàgina amb una narrativa que emociona, provoca i inspira. Cal deixar d'enyorar per començar a viure. Això és el que ens deia l'autora, l'Estel Soler. Tot es basa en aquesta científica, l'Helena. L'altre llibre que us hem presentat és del Ferran Torrent, El jo que no mor. És un llibre que ens parla d'un entramat, genuí, divertidíssim, de ficcions i realitat, on res no és el que sembla. N'aflora una certesa, i en Ferran Torrent té la capacitat inesgotable d'adquirir amb cada novel·la no només el seu imaginari literari, sinó també la mateixa escriptura més viva que mai. Ho diu la Marta Alié. Ferran Torrent torna amb una novel·la on ningú és qui diu ser, però on els fets i els sentiments són autèntics i genuïns. Hem parlat amb els dos autors. L'Estel Soler, Premi Ramon Llull amb aquest tros de vida, i en Ferran Torrent amb aquest llibre, El jo que no mor. Esperem que us hagi agradat el programa. Fins aviat. Adéu-siau.
Informe especial, un programa de Ràdio Porreig editat i presentat per Josep Genescà.
Són les 11:58.
Ets de les comarques de Barcelona i t'agradaria treballar al teu territori i pel teu territori? Has pensat mai que l'administració local és una bona opció de futur? Has acabat la carrera en els últims 5 anys? Si t'has graduat en enginyeria industrial, economia, arquitectura o dret, apunta't a les beques Fes Maig Local que convoca la Diputació de Barcelona. Trobaràs tota la informació a la web diva.cat/web/beques. Diputació de Barcelona.
Parlem de llibres a Ràdio Porreig amb Josep Genescà. Els llibres i els seus autors seran els protagonistes cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza'ns al 107.3 de la freqüència modulada i per streaming a radioporreig.net.
No et perdis a la teva ràdio de proximitat. Això és la ràdio. Notícies diferents, interessants i divertides amb molts temes d'actualitat, seleccionats per a queixar-los de totes les activitats del cap de setmana.
A més, al programa tindrem una àmplia participació de diferents entitats i col·laboracions en les diverses seccions d'aquest espai radiofònic.
Ens podràs sintonitzar els dissabtes, de les 10 a la 1 del matí, al 107.3 de la FM i per internet a radioporreig.net.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Porreig els diumenges a la tarda de 4 a 6 i els dissabtes de 6 a 8.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12. Us parla Adrià Tella. Una incidència a la infraestructura entre les estacions de Garraf i Sitges està provocant retards a Rodalies des de primera hora d'aquest matí. A causa d'aquesta avaria, els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'acosten al tram afectat. Les línies que estan afectades són l'R2 Sud, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. Circulen ara mateix dos trens per hora i sentit entre les estacions de Garraf i Sant Vicenç de Calders, amb parada a totes les estacions. Els tècnics de DIF estan treballant per resoldre la incidència. Tot plegat en hores clau en les negociacions entre el govern espanyol i els comitès d'empresa de Renfe i Adif per intentar arribar a un acord que aturi la vaga convocada per demà dilluns i que repetiria més 6 dies més en les pròximes 3 setmanes. Després de converses constants en els últims dies, no s'ha arribat fins ara cap acord i la vaga tiraria endavant. La consellera de Territori, Sílvia Panec, assegurava ahir en declaracions a TV3 que creu que el nou operador de Rodalies no ha d'obstaculitzar els drets laborals, socials ni de mobilitat dels treballadors, assegurant que consideren que és absolutament compatible. El 30è Congrés Nacional d'Esquerra Republicana continua aquest matí a Martorell després que la formació presentés en la jornada d'aquest dissabte l'informe de la investigació de l'anomenada Estructura B que va elaborar els cartells ofensius contra Maragall. El partit demana perdó als militants i al país per uns fets que, diuen, no s'haurien d'haver produït mai. El vicesecretari de Comunicació d'Esquerra, Isaac Albert, ho traslladava així als periodistes durant el Congrés.
En queda acreditat que va haver-hi aquesta estructura paral·lela als òrgans de govern, que tot això s'inicia al voltant del 2019 quan aquesta estructura s'acaba professionalitzant i que des de llavors s'entra en una dinàmica on la immediatesa, la voluntat de ser original, acaba generant unes dinàmiques perverses.
Durant el Congrés, els militants han aprovat la ponència política amb un 90% dels vots. En successos, els Mossos han detingut dues dones treballadores sexuals de 27 i 41 anys